Són les dues. Hora d'obrir l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Marc Pijuan.
Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hotel Suís d'avui, dijous 15 de novembre de 2018, un dijous que certament, i em giro una mica, sí, correcte, arriba ben remullat. I de fet, mira, podria ser una premonició del que serà el programa d'avui perquè us hem de confessar que ens llançarem a l'aigua, en aquest cas a la piscina i no literalment, això sí, perquè ja fa setmanes que ho dic, quan el Centre d'Esport Sabadell va bé quan tot camina en la direcció correcta, quan l'equip guanya o almenys empata, com aquest cap de setmana, quan està sobretot a la part capdavantera de la Lliga, tot sembla que flueix una mica millor. I això, tinc la sensació, que ajuda a que altres esports, en aquest cas com avui la natació, puguin també agafar el seu protagonisme. No sé si estareu gaire d'acord amb mi en aquesta reflexió, però el cert és que quan l'equip va bé, podem treure altres temes també al capdamunt a sobre de la taula. I avui, de fet, parlarem de natació, perquè des d'avui i fins diumenge se celebra la 52a edició del Campionat d'Espanya de Natació Absolut en piscina curta.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb en Pau Vitorio a la redacció i Antoni González al control tècnic, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Doncs sí, es comenta que avui ha començat aquesta 52a edició del Campionat d'Espanya de piscina curta. En parlarem de tot plegat amb l'Àlex López, que és el director tècnic del Club Natació Sabadell. Repassarem avui l'actualitat del centre d'esports, així com també d'una nova jornada del millor any arlequinat amb en Pau Vitor. I avui també futbol sobre el fang, el Sabadell B, que ha impugnat el seu partit contra el Juan 23 del cap de setmana passat. En coneixerem tots els detalls. Avui també cross dels esquiadors, futbol sala, rugby amb la primera victòria de les Valquíries i bàsquet.
I fora de l'hotel?
Fora de la ciutat, avui comença el Palau Blaugrana de Barcelona l'Elite Round de la UEFA Futsal Champions League. El Barça juga entrar a la Final Four d'aquesta competició. En la primera jornada d'avui, els Blaugrana s'enfronten a l'Economax Servi. Serà a partir d'un quart de 10 de la nit. En handbol, nova victòria del Granollers a la Lliga Sobal. Els vallesans es mantenen invictes al Palau Olímpic després de desfer-se del Conca per 31 a 28 en la desena jornada del campionat. L'equip del sabadellenc Ian Tarrafeta és ara quarta a la classificació. En tenis, Novak Djokovic ja està classificat per les semifinals de la Copa de Masters de l'ATP de Londres. El número 1 del món ha superat l'alemany Alexander Zverev per 6 a 4 i 6-1. En l'altre partit del grup, Marin Cilic ha derrotat John Isner en 3 sets. I en futbol, a segona divisió, el sabadellenc Eduardo Vilchez s'ocuparà de la banqueta de l'Extremadura aquesta temporada. Edu Vilchez, juntament amb Antonio Rodríguez Rodri, intentaran treure de la zona baixa a l'equip extremeny.
Han parlat en les últimes hores.
Andreu Plaza, tècnic del Barça Lassa de futbol sala, a la prèvia del debut del seu equip a l'Elite Round.
El format que munta la UEFA és una mica... és molt exigent, perquè no tenim marge d'error. Bueno, no solament nosaltres, cap dels quatre equips té marge d'error. Que al mes de novembre puguis quedar fora de la Final Four, no?, que es juga a l'abril. És un tema que ens preocupa, però bueno, estem al Palau, estem a casa i això ens dona un plus.
I Sergio Lozano, capità de l'equip blaugrana, admetent la dificultat del grup que els hi ha tocat.
En primer lugar, respetar a todos los rivales. Sabemos que nos ha tocado un grupo muy difícil, probablemente el más difícil de todos.
I a les xarxes socials.
Doncs una fotografia del Club Natació Sabadell a Twitter, al Palau de la Generalitat, on els nedadors medallistes de la natació catalana han rebut el reconeixement oportú per part de la màxima institució catalana. Per descomptat, hi havia un munt d'esportistes del club.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Doncs com us avançàvem ara, avui obrim l'Hotel Suís llançant-nos a la piscina, però òbviament no de manera literal. I és que aquest matí ha començat a les instal·lacions del Club Natació Barcelona, a la Nova Escullera, la 52a edició del Campionat d'Espanya Absolut en Piscina Curta, una cita a la qual el Club Natació Sabadell hi participa amb fins a 26 nadadors i nadadores. Finalitzada més la primera sessió matinal, bones notícies, el club ja té la primera medalla al Serró, una plata en el 4x50 estils femení, que han aconseguit la Marina García, la Judit Ignacio, la Carla Seco i l'Erika Villaefija. En aquesta jornada d'avui també ja s'han aconseguit, a més, 6 bitllets per a les finals de la tarda. En parlem de tot plegat amb el director tècnic de la secció de natació del club, l'Àlex López. Àlex, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vaja, jo ara feia una mica de resum de com ha anat el matí. Sensacions positives, no?, d'aquesta primera jornada matinal.
Sí, bueno, era un poco lo esperado dentro de este campeonato. Es un campeonato largo, al final son 8 sesiones, y bueno, hay que gestionar un poco a todos los nadadores, porque para algunos es un campeonato importante, para otros es un campeonato un poco de paso, ya que tenemos de aquí a un mes el campeonato del mundo en China.
Això t'anava a dir, en general, primer et pregunto com arriben els diferents competidors del club a aquesta cita, i després, si vols, entrem una mica més al detall, però en general, com arriba l'equip, Àlex?
Bueno, pues hay de todo, como te he dicho, hay algunos nadadores que son más o menos experimentados, que para ellos este campeonato es igual su primer campeonato absoluto, en donde, bueno, pues ellos sus expectativas están muy altas y quieren rendir al máximo nivel aquí. Hay otros, como por ejemplo Marc Sánchez, que su objetivo es intentar clasificarse para el campeonato del mundo, que es ahora en diciembre. Y luego, bueno, el primer equipo del club y, bueno, como si dijéramos el grueso de todo el equipo que estamos preparando la Copa de España, pues es un campeonato un poco de transición en el que terminamos una parte de la temporada que será la que dé paso a la temporada de piscina larga y, bueno, sacaremos cosas positivas de aquí, seguro, pero no es un campeonato en el que nos fijemos en los resultados como tal, ya que, bueno, a partir de la semana que viene, el miércoles, viajamos 4 nadadores a Sierra Nevada para preparar también el campeonato del mundo y, bueno, pues un campeonato un poco diferente según qué perfil de nadador.
Tu ara, Àlex, em deies noms que tots ja en sonen molt, els del Marc Sánchez. També en aquest grup de 4 nadadors que esteu preparant aquest campionat del món, no sé si a la Marina García, la Judit Ignacio i no sé qui em deixo, Àlex.
Bueno, está clasificados para el Campeonato del Mundo está Marina García y Catalina Curró.
Y Catalina, correcto.
Sí, son los dos. Y Marc, bueno, tiene oportunidad de clasificarse tanto en 400 crawl esta tarde como en 400 estilos. Y bueno, en principio para Judith estamos preparando la Copa de España, que es a finales de diciembre, y el siguiente paso será el Campeonato Open, que es en abril.
Perfecte. Aquest Campionat d'Espanya va bé per preparar aquesta cita que ja veieu a l'horitzó, que és aquest Mundial de la Xina, que jo entenc que és el gran objectiu, Àlex?
Bueno, es un campeonato que normalmente suele venir bien para saber cómo están de forma los nadadores a principio de temporada, ya que al final las competiciones internacionales importantes son en piscina de 50, pues este tipo de competiciones sirven para valorar algunos de los aspectos técnicos que trabajamos desde el principio de temporada. Tanto, bueno, para ellas dos, la verdad es que el Campeonato del Mundo de China tampoco es uno de los grandes objetivos, ya que en el Open de primavera sí que queremos que las dos se clasifiquen para el Campeonato del Mundo de Corea, que es este verano, que es como el último campeonato importante antes de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Perquè ara allò quedarà una mica potser de persona que no hi entenc gaire, Àlex, però hi ha molta diferència entre la de 25 i la de 50, és a dir, ara el campionat d'Espanya és una piscina de 25 i pel que tu em dius, el gran objectiu és aquest campionat a Corea, que entenc que és de piscina de 50 metres. Hi ha molta diferència en aquestes dues modalitats?
Sí, la verdad es que sí que hay, bueno, hay algunos entrenadores que dicen que son deportes distintos. Yo no llego tanto a eso, pero sí hay bastante diferencia. Incluso hay algunos nadadores que son especialistas en piscina de 25, pero que en piscina de 50 prácticamente ni compiten porque es fisiológicamente es muy diferente. Nosotros lo que intentamos, si ponemos nuestro objetivo en un campeonato como son los Juegos Olímpicos, tenemos que centrarnos en campeonatos en piscina larga. Y este tipo de campeonatos que son en piscina corta los usamos para ganar algunas habilidades y algunos aspectos técnicos que nos sirven para luego en piscina de 50 poder mejorar.
Deixem-ho endavant d'una miqueta, aquests campionats del món, ens centrem en aquest campionat d'Espanya, Àlex. Abans tu em deies que tens diferents blocs en l'equip, també gent jove. Si jo et pregunto si hem de posar els ulls en algun jove nedador del club o si tu creus que algú pot començar a destacar, ja sé que potser costa això de posar noms, que tu ets el director tècnic, que vaja, te'ls estimes a tots per igual, però ens hem de centrar en algú, Àlex?
Sí, bueno, este año han entrado en el primer equipo del club algunos nadadores que el año pasado era, bueno, por ejemplo, Paul Yagüez, fue internacional el año pasado en categorías inferiores, tanto en natación como en aguas abiertas. Este año ya está entrenando con el primer equipo y, bueno, pues es un chico de 16 años que, bueno, pues el club confía mucho en su potencial y creemos que puede llegar a ser un buen nadador. Y, por ejemplo, también Aina Oliván, está también dentro del programa de, bueno, España 2024, que llaman, que es, bueno, equipo nacional, y pensamos que también tiene bastante recorrido.
Doncs Pol i l'Aina, ja els he marcat, t'ho he de dir, que tinc aquí la llista, tinc aquí la llista dels nedadors del club que dèiem que hi van 26, per tant, déu-n'hi-do. Àlex, no sé si és el teu primer gran campionat. Abans a la redacció parlàvem, vas haver de substituir ella de manera precipitada en Barki Zerovski, vas aterrar tu. És el primer gran campionat al davant del club, Àlex?
Sí. A part del campionat com a club, és el primer campionat important. Sí.
Nervis? Hi havia nervis abans d'aquest debut?
Bueno, más que nervios es un poco responsabilidad, pero bueno, una vez que estás tranquilo porque el trabajo está bien hecho y porque tienes un proyecto de futuro importante, pues bueno, al final es simplemente ir consiguiendo paso a paso y sin volverte loco por querer conseguir cosas rápido.
Doncs l'Àlex López, el director tècnic del Club Natació Sabadell, amb qui estem parlant d'aquesta 52a edició del Campionat d'Espanya Absolut de piscina curta que es disputa aquests dies al Club Natació Barcelona. Vaig acabant, Àlex, et pregunto per un home en concret també, que no l'hem tocat i que a mi em fa especial il·lusió, que és el de l'Erika Villaécija. Aquest és el seu penúltim campionat, com la veus aquí?
Bueno, pues hoy ha tenido la oportunidad de ganar una de sus últimas medallas, que probablemente sean, que es la del relevo. Para ella ha sido una gran ilusión el poder nadarlo. Probablemente también pueda nadar algún relevo más en este campeonato. Y ella a mí me da la sensación de que está casi como con la ilusión del primer día, de cuando debutas. Tiene muchas ganas de hacerlo bien y tiene muchas ganas de dar al club medallas y puntos y acabar su carrera deportiva disfrutando de lo que le ha gustado durante muchos años de su vida.
Ara fa uns dies anunciava l'adeu a la competició oficial, ho farà a l'Open de Clubs d'aquí uns dies, encara no és l'última competició la que nada l'Erika. Si jo et pregunto, per anar rematant-ho tot plegat, Àlex, si et pregunto la importància de l'Erika Villaécija en el món de la natació i concretament que estigui ara en el Club Natació Sabadell, com ho resumiries tot plegat, Àlex?
Bueno, yo creo que en la despedida, entre comillas, que hubo el otro día, se dejó bien claro la importancia de una nadadora así dentro de la natación, te digo, catalana, española y europea. O sea, Erika ha sido uno de los grandes referentes en una época en la que la natación femenina pues no tenía grandes referentes y ella llegó a ser campeona del mundo. Entonces, yo creo que ya no solo por lo que ella ha hecho, por lo que ella ha nadado y por lo que ella ha conseguido, sino por su forma de ser y su forma de relacionarse con el resto de la gente que le rodea, dice mucho de su carácter y de su personalidad.
¿Tú voldràs que estigui, que segueixi el club? Entenc que sí, ¿no, Àlex?
Sí, nosotros estaría. Ya lleva el principio de temporada llevando algunos grupos de categoría Benjamín dentro del club y pues, siempre alguien con esa experiencia y con esas ganas de participar y de querer aportar cosas buenas siempre la tienes que tener cerca.
Doncs ho remato tot plegat. Tornem en aquest campionat d'Espanya Absolut. Avui, dèiem aquesta tarda, 6 finals. Et dic una mica noms i em dius tu opcions, Àlex. Per exemple, la Judit Ignacio, que ha fet el millor temps al 100 Papallona, opcions de medalla clares?
Bueno, pues sí. Judit sempre és un seguro, como si dijéramos. Judit, tengo plena confianza en ella, en que esta tarde pueda ganar. Igual que Catalina, tengo confianza en ella en que pueda ganar el 400 crawl. Mar Sánchez también puede ganar el 400 crawl. Marina García puede estar cerca de ganar el 100 estilos. Y si probablemente si gana el 100 estilos puede estar cerca del récord de España. Y bueno, tenemos también el relevo, el 4x200 masculino, que bueno, intentaremos estar entre los tres primeros.
Doncs, Àlex, m'has fet tu el resum perfecte de totes les proves que nadareu aquesta tarda, així que t'agraeixo molt el temps que has dedicat a Ràdio Sabadell, perquè entenem que aquests dies són per tu dies de molta feina. Desitgem, òbviament, tota la sort del món per no només aquesta tarda, que recordem, la sessió de tarda comença a les 6 de la tarda, per tant, tots aquells que hi vulgueu estar atents, ja ho sabeu, que a través de les xarxes socials de Ràdio Sabadell, diferents butlletins també de la casa, doncs us anirem informant de les novetats d'aquestes finals que disputen els 6 nedadors del Club Natació Sabadell. Àlex, desitgem molta sort, t'agraïm que ens hagis atès avui i segur, ja t'avanço, que la setmana vinent tornem a parlar per veure com ha anat aquest campionat d'Espanya en piscina curta, d'acord?
De acuerdo, muy bien.
Una abraçada. Adéu, Àlex.
Adéu.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Doncs seguim a l'Hotel Suís quan passen 2 minutets d'un 2:45 del migdia, deixem el banyador, sortim de la piscina, ens assequem i és moment ara de parlar de l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell. Avui sí, centrada en la vessant esportiva després que ahir coneguéssim que el club ja té tota la informació regularitzada al registre mercantil per primer cop des del 2002. Avui, per cert, ja us anunciem que el Sabadell és molt probable que emeti un comunicat al respecte. Repassarem tota la informació amb en Pau Vituri, que ja el tinc aquí. Pau, què tal? Bona tarda.
Hola, Marc, bona tarda. Això d'assecar-nos avui no gaire, eh?
Ja, sí, tens
raó. I ja t'explicaré per què.
Tens raó, potser t'has mullat, no? Fa una estona.
Sí, ara t'explicaré també per què. Perquè, com deies tu, deixem de banda ja tota aquesta informació a l'espera que el club, com ens han informat avui fons de l'entitat, doncs és probable que aquesta tarda pugui emetre un comunicat al respecte. Però pel que fa a la vessant esportiva, dia passat per aigua, totalment. De fet, l'equip s'havia d'entrenar aquest matí a la Nova Creu Alta, finalment ho ha fet a Olímpia, perquè evidentment en un dia de condicions com aquestes, si entrenes a l'estadi, doncs la gespa queda absolutament feta un patatal. Per tant, evidentment, segur que això no li ha agradat gens al Toni Saligrat, de cara a seguir preparant aquesta visita de diumenge a les 5 de la tarda contra el Badalona. De fet, és una nova oportunitat, ho hem anat explicant durant tota la setmana, per seguir a roda d'aquests equips capdavanters del grup tercer i també per mantenir aquesta mitjana anglesa de l'últim mes, és a dir, 2 victòries a casa, 2 empats a domicili. Per tant, 8 punts en aquest tram de 12 punts en joc pels de Toni Saligrat. De fet, el Sabadell, a casa, a la Nova Creu Alta, enllaça 3 victòries seguides, una cosa que mai havia succeït amb Toni Saligrat i, per tant, evidentment, aquest diumenge té l'oportunitat de sumar-ne la quarta.
De fet, tirant una mica de hemeroteca, no ha estat gens freqüent trobar-nos amb aquesta dada les darreres temporades, Pau.
Sí, de fet, ja us avisem que demà entrarem una mica més amb la matèria amb el Miguel Ángel Rodríguez, al llibre de registre. No li hem volgut una mica allò aixafar la secció avui, però l'últim cop va ser a la 2015-2016 amb un asterisc. I és que aquesta ratxa de 4 victòries consecutives inclou un 1-0 contra l'Huracán, famós partit en el qual el conjunt valencià tot just acabava de desaparèixer. Per tant, última ratxa de 4 victòries consecutives aconseguides al camp va ser a la 2013-2014 a segona divisió, quan, atenció, el Sabadell, segur que molts ho recordaran, va superar el Girona, el Córdoba, el Lugo, l'Sporting, l'Hèrcules, el Barça B i el Tenerife. 7 victòries consecutives, ni més ni menys que la Nova Creu Alta. Amb tot això posat sobre la taula, és evident doncs, que l'equip, amb aquestes 3 victòries consecutives, ha superat una mica els dubtes que tenia la Nova Creu Alta, no només en aquest inici de temporada, també és una tònica de la temporada passada, i com diu el migcampista Pedro Capó, ara tenen més confiança i més seguretat en aquest aspecte.
Al final els resultats és el que donen, no? Confiança, i nosaltres el fet d'haver pogut guanyar els tres darrers partits a casa, jo crec que en genera això, no? La feina ben feta, que les coses en aquesta línia és la que s'ha de seguir perquè els resultats arriben i no hi ha dubtes, no? Jo crec que hem de ser nosaltres mateixos els que plantegem el partit que ens interessa i a partir d'aquí, si seguim el pla establert, jo crec que, com no, som un rival molt complicat.
Sobre el rival de diumenge, el Badalona, demà hi entrarem més a fons amb el Miguel Ángel Rodríguez, acompanyat de l'Adri, de Pau també, però compte, perquè és un rival trampa, Pau.
Sí, algú podria pensar, doncs és més senzill, igual perquè no té tant nom com un Hèrcules, com un Villarreal B, etc. Però atenció, perquè de fet ho fèiem un tuit ara fa pocs minuts. Cap victòria arlequinada en les últimes 8 visites dels escapulats. 4 empats i 4 derrotes. I balanç...
Visites, eh? No
visites,
partits,
visites.
No, visites.
Partits a la nova Creu Alta, de les últimes 8, no ha guanyat mai el Sabadell. I demà per aquí anirà la cosa també al repte amb el Miguel Ángel Rodríguez, perquè no és una cosa gens freqüent. A més, el balanç, déu-n'hi-do. En aquests 8 partits, un sol gol del Sabadell a favor, 6 en contra. Per tant, atenció, perquè és d'aquests rivals que el Sabadell té creuats en els últims anys a la nova Creu Alta. A més, avisava el Pedro Capó que el Badalona no té res a veure amb el tipus d'equips que han passat per la nova Creu Alta en l'últim mes. Els Atlético Levante, Teruel, Espanyol B, equips filials o vinculats a equips de primera divisió, doncs que tenen com a premissa un tracte amb la pilota que segurament no tindrà el Badalona.
Ens ho podem imaginar, no? Una mica d'un equip de tipus de segona B, que no s'exposarà molt, que estarà més pendent d'aprofitar les poques ocasions que puguin tenir. Jo crec que un rival típic que ens podem trobar a la categoria, salvant els filials, no? Que són una mica, entre cometes, especials, i jo crec que vindran a fer el seu partit. Jo crec que, com tu has comentat, més tipus un Tinyent que només a la Valenta com els filials o el Teruel.
Doncs un partit diferent que espera el Pedro Capó. De fet, el Badalona aquesta temporada està dirigit, ho recordem, per un clàssic de la categoria del futbol català.
Un clàssic, clàssicorro, que dirien aquells.
Sí, sí. El Ramon Maria Calderé. També és cert que no ha entrenat massa el grup tercer de segona divisió B. De fet, tu diria, tirant de memòria, ara que ho ha fet el Badalona, va entrenar el Teruel. No sé si el Teruel en aquella temporada estava al grup tercer, però bé, ha estat més altres grups que no pas al grup català. És la seva segona etapa al club i els escapulats ara mateix estan just per sota del Sabadell a la classificació. 6ens amb 17 punts, un menys, per tant, que els arlequinats, i arriben amb bona dinàmica també. 7 punts dels últims 9 possibles, després d'un inici de temporada complicat, i també aquesta bona ratxa fa referència al davanter alacantí Manuel Gato.
Es un rival que también está haciendo las cosas muy bien ahora, viene de una línea buena, con lo cual, pero bueno, es que hablar de que va a ser un partido difícil es redundante, ¿no? Ya cualquier rival en este grupo, aunque vaya el último, es muy difícil. Entonces, pues bueno, el Badalona, que todos conocemos, pues que es un equipo pues fuerte, competitivo, un rival difícil, un derbi. Bueno, hay muchas cosas que hacen que bueno, que haya que preparar la semana con mucha dedicación.
I per tancar aquest capítol, Pau, parlem d'exescapulats ara a les files del Sabadell.
Sí, evidentment el cas més recent és el de Néstor Querol, que l'any passat va ser el màxim golejador del Badalona amb 7 dianes. Ja us avisem que no n'hi ha massa a la plantilla del Sabadell, sobretot tenint en compte el llistat, el recompte que feia l'Adri ahir quan entrevistava Adri Díaz. També hi ha el cas de l'Escoc, escapulat durant la temporada 2016-2017, just abans d'aterrar a la nova Creu Alta, i per tant tots dos van coincidir amb bona part del gruix de la plantilla del Badalona, més aviat dels Morales, Moyano, Robusté, aquests jugadors que conformen el que seria la columna vertebral defensiva de l'equip. Però també avisava el central tarragoní que aquest bloc del Badalona ha patit també en certa manera un rentat de cara.
Té bastants jugadors nous, això, bueno, fa que la cohesió de grup sigui complicada, no, al principi, però bé, estan bé. Sí, és veritat que als exequips sempre els desitges el millor, però bueno, he de pensar en mi, no? Ara estic a Sabadell i el que vull és que el Sabadell estigui el més amunt possible i l'objectiu és guanyar.
Doncs les veus que hem escoltat avui, de Pedro Capó, de Gato i de Aleix Coc, si no hi ha cap contratemps, tots ells presents aquest diumenge, recordem horaris, a la Nova Creu Alta, 5 de la tarda, horari habitual, des de mitja hora abans. Com sempre, ens hi posem el Sabadell en joc d'aquesta casa per veure si podem retransmetre i podem narrar aquesta quarta victòria consecutiva de l'equip a casa, Centre d'Esport Sabadell, Club de Futbol Badalona.
Esperem que sí, que pugueu narrar una altra victòria i recordar-vos que s'espera que aquesta tarda vespre, de fet amb en Pau Vitorí a l'informatiu del vespre, segurament tindrem notícies de, vaja, un comunicat al respecte de tota la regularització al registre mercantil del Sabadell per primer cop des del 2002. Per tant, atents tant a les xarxes també com a l'info del vespre amb en Pau Vitorí. Pau, no marxis, que d'aquí res, 3 minutets et vull per recordar una jornada més del millor any arlequinat.
Per cert, que ningú s'esperi tampoc una bomba amb el comunicat, simplement una confirmació, allò del que ja va explicar, va avançar l'esportiu i va ampliar també Ràdio Sabadell en el dia d'ahir.
Com se'n diu, allò de informació oficial.
Correcte.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
I rematem l'actualitat arlequinada, l'actualitat del Centre d'Esports, amb una informació que hem conegut avui referent al Sabadell B. El conjunt de Pablo Becerril podria guanyar els 3 punts que aquest cap de setmana va perdre al camp del Juan 23. El duel va acabar 3-2. L'entitat arlequinada ha presentat un recurs davant la Federació Catalana per alineació indeguda del rival. El conjunt terrassenc comptava amb un jugador que havia tornat al club en menys dels 6 mesos que marca la normativa. El tècnic arlequinat explica com han anat els fets.
Precisament el club. Al final nosaltres som entrenadors i no estem pendents d'això, però sí que tenim darrere un club que mira aquestes coses, igual que mira les nostres pròpies, i el club ho sabia abans del partit, que bueno, quan va sortir la alineació, que s'havia produït el dia 5 d'agosto, nosaltres no, és a dir, hem de ser molt clars, i després del partit és quan em comuniquen a mi bueno, que s'ha produït aquesta situació i que, òbviament, el club doncs, interposarà el recurs pertinent.
Una acció que pot portar polèmica amb el rival, però Pablo Becerril, el tècnic local, diu que les normes estan per complir-les.
I, òbviament, com a esportista, a tots ens agrada guanyar el camp. De fet, el club decideix no dir-nos res a nosaltres amb bon criteri abans del partit, ni quan es donen a conèixer les alineacions, perquè el que s'ha de fer és intentar guanyar el camp, però també és veritat que, com a qualsevol altre àmbit de la societat, les normes estan per complir-se i l'incompliment doncs, genera uns drets per les persones afectades o per les gens afectats, i nosaltres, com a club, els fem valdre. No? Segurament que hi haurà polèmica, però bueno, només cal veure les impugnacions de cada categoria, cada setmana es produeixen, perquè les normes són aquestes.
La Federació Catalana ha de reunir-se ara per prendre una decisió final, però tot fa indicar que finalment la victòria i els 3 punts seran pel conjunt arlequinat. Falten 2 minutets per arribar a 2:45 del migdia, li dit en Pau Vitorí que no es mogui del meu costat, refem 2 minuts de pausa i tot seguit el millor any arlequinat amb en Pau Vitorí.
El Sabadell porta un mes fent la mitjana anglesa. Dues victòries a casa i 2 empats a domicili. Sabeu què toca ara, no?
Sabadell en joc.
Ara toca guanyar. Diumenge, a partir de 4:45 de la tarda, des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Club de Futbol Badalona.
Soc Pedro Capó, jugador del Sabadell. No perdis els nostres partits a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc. Dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil. T'ho durem a casa.
Ladies and gentlemen, your systems are offline. Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance amb Toni González.
Divendres i dissabte de 10 a 12 de la nit,
Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs 2:15, i com us havíem promès, moment ara per recordar la millor temporada del Centre d'Esports Sabadell a Primera Divisió, la quarta posició de fa 50 anys. Quart, precisament, era el conjunt arlequinat després de la vuitena jornada, però ara els de Pasieguito tenien davant dos desplaçaments consecutius de molta dificultat. El primer d'ells, a l'antic Sant Mamés.
El millor any arlequinat. Records de la temporada a la qual el Centre d'Esports va acabar quart a Primera Divisió.
L'any 68-69, equips com el València, l'Atlético, la Real Societat, el Deportivo, l'Atlètic Club o l'Espanyol van acabar per darrere del Sabadell.
11 de joc de la segona meitat, contra de manual del Centre d'Esports, arriba Ortuño des de la banda dreta, marxa de la seva marca, la posa rasa al cor de l'àrea, lliure marca, remata del José Luis Garzón, gol del Sabadell!
L'equip arlequinat va ser quart amb 32 punts, només superat pel campió, el Real Madrid, per les Palmes i el Barça. Mig segle després, recordem jornada a jornada el que és, números en mà, el millor any de la centenària història arlequinada.
16 de novembre del 1968, el Sabadell es presentava a Sant Mamés amb la confiança que li havia donat la golejada del cap de setmana anterior contra el Córdoba. Però l'Atlètic de Bilbao no era un rival qualsevol. Els bilbaïns van acabar la temporada com a campions de la Copa del Generalíssimo i també estaven en plena disputa de la Copa de Fires. Com el dimecres següent havien de viatjar a Atenes per enfrontar-se al Panathinaikos, el partit amb el Sabadell es va avançar el dissabte. Per visitar Sant Mamés, Pasieguito seguia tenint la baixa de Torrent. L'únic canvi respecte a la jornada anterior va ser l'entrada d'Ortuño pel lesionat Vidal. La resta de titulars eren Martínez, Isidro, Pini, Arnal, Marañón, Muñoz, Zaballa, Montesinos, Garzón i Pujol. El Sabadell va sortir a Sant Mamés amb un plantejament conservador que va obligar a treure el millor repertori d'aturades de Pepe Martínez. Després d'aguantar durant gairebé tota la primera part, el porter arlequinat no va poder fer res en el minut 43, jugada personal de Chechu Rojo que resolia amb un xut creuat davant de Martínez. Minuts abans, en el 35, el Sabadell també havia patit el contratemps de la lesió de Marañón, que va disputar la resta del partit minvat físicament. El conjunt arlequinat no va fer mèrits per sortir derrotat, tot i la superioritat de l'Atlètic. Tot podria haver canviat en el segon acte. Als 3 minuts de la represa, Sáez va fer caure Pujol a l'interior de l'àrea, però el col·legiat Pascual Tejerina no va voler saber res d'aquesta acció. Només 2 minuts després, xut d'Uriarte que rebotava en el cap d'Ormaza per fer desviar la trajectòria de la pilota i situar el 2-0 en el marcador. Tot i aquest cop, el Sabadell va anar creixent amb el pas dels minuts i va acabar jugant a la porteria bilbaïna. El gol de l'honor el va fer Ortuño a 9 per al final, aprofitant una acció embolicada després d'un servei de banda. L'empat es va resistir i el conjunt arlequinat va acabar cedint per 2-1 en el que era la tercera derrota de la temporada. Això feia caure els de Pasieguito a la cinquena posició amb 11 punts, superat per la Real Sociedad. La setmana que ve, segona sortida consecutiva. En aquest cas, al camp del segon classificat, Las Palmas.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esports Sabadell.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Doncs fantàstica aquesta informació que ens porta puntualment els dijous en Pau Vituri, recordant el millor any arlequinat. Ara també és moment de recordar, en aquest cas, parlant, tot parlant d'una de les seccions fixes d'aquest hotel suís, com és el futbol sobre el fang, que ens prepara cada dijous també l'Adrián Arroyo. Ja ho sabeu, que és una secció que ens permet recuperar, com fem també en el millor any arlequinat en aquest cas, la història futbolística de la ciutat de Sabadell, no només del centre d'esports, és a dir, dels equips que han passat per la nostra ciutat. Avui l'Adri ens explica què va ser del Lepanto.
Futbol sobre el fang.
Gairebé 50 anys d'història fan del Club Deportivo Lepanto un dels grans del futbol de casa nostra. L'adjectiu històric li va a la perfecció per descriure un club instal·lat a la zona sud de la ciutat, que va viure èpoques d'esplendor i va passar per diferents escenaris, a vegades centrat a la formació, d'altres amb amateur i ja les acaballes tenint representant només a les categories sèniors territorials i sense base. Tot arrenca l'any 1960, el peculiar camp conegut precisament a la ciutat com el del Lepanto, petit, estret i enganxat a unes naus industrials. Al llarg dels seus 49 anys d'història sempre va jugar amb els mateixos colors, samarreta, franges vermella i blanca i pantalons negres. El seu escut tampoc va canviar el disseny, amb la pilota de futbol clàssica de color marró i una bandera amb els colors de l'entitat i les sigles CDL, de Club Deportivo Lepanto. De Lepanto va sorgir un dels últims sabadellencs que ha jugat a l'elit i que de fet es va proclamar campió d'Europa, Oleguer Preses. El defensa va iniciar-se en el món del futbol a l'equip blanquivermell abans de fer carrera, especialment al Barça. L'any 1960 va ser el de la fundació del Lepanto. Aquella primera dècada ja va començar a brillar a la categoria aficionats, format en bona mesura per futbolistes que venien del barri de Torre-romeu. Amb la fundació del Tibidabo, la majoria d'ells van decidir tornar al seu barri militant en el que seria el millor equip de la història d'aquell club. El Lepanto, però, va continuar igualment endavant, guanyant-se un nom a tota la ciutat i rebent d'altres futbolistes d'altres bandes de Sabadell. La prova és el subcampionat l'any 77, el torneig Estruc, perdent la final als penals contra el Comerç Creu. A mitjans dels 70, això sí, arriba una de les grans decisions que marquen la història del Lepanto. Els seus dirigents decideixen prescindir de l'equip amateur i dedicar-se només al futbol base. Així van estar pràcticament dues dècades, tenint el sostre a l'edat juvenil, a la qual van aconseguir formar grans conjunts. Entrada ja a la dècada dels 90, l'entitat decideix recuperar una altra vegada l'equip amateur, ascendint-lo a segona regional la campanya 2005-2006. Un clàssic d'aquella època era veure celebrar els gols del seu davanter i a la vegada president, Dani Navarrete, fent el cuc sobre els camps de Sauló de la categoria. Els últims anys, però, van ser de moltes turbulències, quan ja només quedava l'equip amateur i prou. El Lepanto va patir problemes econòmics, en bona mesura per les moltes sancions que van rebre, sovint per picar baralles. A mitjans de la temporada 2008-2009, els responsables d'aquest humil club van decidir baixar la persiana, finalitzant així amb 49 anys d'història de l'entitat blanquivermella.
El futbol sobre el fang està basat en el llibre La història del futbol en Sabadell, de Javier Maiquez.
I ara és moment de parlar de rugbi, perquè les noies del Sabadell Rugby Club, les Valquíries, han aconseguit el primer triomf de la temporada. Va ser davant el Cor Sangrant i per un contundent 42-24, la jugadora Elisabet Graner es mostra més que satisfeta després del triomf.
No només vam poder fer la feina que sabem fer, vam poder jugar com nosaltres sabem jugar i demostrar que la feina la podem arribar a fer. I a més l'actitud va ser excel·lent, vam tenir el cap molt fred en moltes ocasions i això ens va permetre també disfrutar i guanyar.
El resultat permet a les Valquíries sumar 5 punts a la classificació gràcies als 4 punts de la victòria més el punt de bonus. I a més escapen de l'últim lloc de la taula. Aquesta jornada el Sabadell Rugby Club intentarà sumar la segona victòria davant el Shamrock, un equip que, tot i no haver guanyat encara aquesta temporada, serà un rival dur.
Podem competir de tu a tu, el que passa que si mirem resultats Shamrock és un equip que defensivament ho ha donat més la talla que nosaltres amb altres equips. Sí que tampoc, valorant amb l'entrenadora, tampoc ens hem de confiar. Sí que és veritat que vam poder demostrar aquest dissabte que podem fer-ho, que podem arribar, però tampoc ens hem de confiar. Hem de seguir treballant i hem de seguir lluitant.
Doncs aquesta primera victòria de les Valquíries, aquí des d'aquí felicitem. Després recordeu d'aquesta fusió amb el Vegas, que l'equip ha tornat a començar gairebé de zero, però que en aquesta primera temporada doncs ha aconseguit la primera victòria, recordem-ho, contundent contra el Sangren, 42-24, i ara aquest cap de setmana, dissabte, a partir de les 4, jugaran contra el Shamrock al Municipal de la Roureda. L'equip masculí, de la seva banda, ha vist confirmat el descens de categoria. El conjunt sabadellenc no ha completat amb èxit doncs la fase prèvia d'aquesta divisió d'honor. El descens a primera es va fer efectiu durant la setmana de descans del Sabadell Rugby Club. Aquest cap de setmana els jugadors de Fran González hauran d'afrontar l'última jornada de la fase prèvia a la divisió d'honor. El Garrotxa Banyola serà el rival a qui visitaran. El jugador local, Didac Barroso, dona importància a aquest últim compromís de cara al futur.
No hem jugat tan bé com haguéssim volgut o com creiem que som capaços, llavors aquest partit ja guanyar-lo jugant bé com sabem ens anirà molt bé també per la fase següent, per començar amb confiança i sabent que estem bé i veient del que som capaços.
De fet, cal dir, per fer un apunt, que aquest Garrotxa Banyoles és l'equip que ha marcat la permanència en aquesta divisió d'honor, per tant, doncs important, potser guanyar els garrotxins, els banyolins, per treure's aquesta espina i dir que nosaltres també mereixem estar en aquesta divisió. En tot cas, recordem que el Sabadell Rugby Club masculí ha perdut la categoria, la temporada o la segona volta de la Lliga la jugarà a Primera Catalana, una Primera Catalana on recordem l'any passat doncs van aconseguir arribar fins a la final a 4, per tant, mèrit el de la temporada passada, que és també el que intentaran aconseguir aquesta temporada, en aquesta segona volta a la Primera Catalana, els jugadors de Fran González. En tot cas, aquest últim partit a divisió d'honor entre el Garrotxa Banyoles i el Sabadell Rugby Club es disputarà dissabte a les 6 al Municipal La Roureda. Queden ara 3 minutets tot just per arribar a 3:45 del migdia aquí a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell. Ara refem una petita pausa i tot seguit canviem d'esport. Parlarem d'atletisme, després també una mica de futbol sala i una miqueta de bàsquet.
Si t'agrada el cinema de ciència-ficció, no et perdis Una galàxia de músiques de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Star Wars, El planeta dels simis, Alien, Superman, Star Trek, ET, Blade Runner, les millors bandes sonores de la ciència-ficció que et faran viatjar per l'espai. El divendres 16 de novembre al Teatre La Faràndula de Sabadell, dissabte 17 al Palau de la Música Catalana i dissabte 24 al Centre Cultural Terrassa. Entrades a osvallès.com.
This is a journey into sound.
Xocolata Express. Amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
37 dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil t'ho durem a casa.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Seguim a l'Hotel Suís i ara canviem d'esport. En aquest cas, allò, ens posem la calça curta, unes bambes per córrer, per parlar de la 43a ja edició del Cross dels Esquiadors, una cursa popular molt arrelada aquí a la nostra ciutat. Parlem amb un dels, de la comissió organitzadora, un dels organitzadors, per dir-ho bé, i a més expresident de la UES, que és l'entitat que organitza aquesta prova, com és l'Àngel Artigas. Àngel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vaja, 43a edició, jo deia una prova absolutament arrelada a la ciutat, i vaja, aquests números ho constaten, oi?
Doncs sí, sí, perquè bueno, és una prova doncs, que ja va fa això, 43 anys que es fa, llavors primera d'un caire molt social i des de fa 6 o 7 anys doncs, li hem donat un caire més ciutadà i llavors hi ha més participació i no sols d'esquiadors, sinó de persones pues, que d'atletes. Que els agrada les curses aquestes.
En un inici la prova era allò dedicada als esquiadors, per això de Cross dels Esquiadors, però en els darrers anys s'ha obert, oi, aquesta oferta?
Efectivament, sí, sí. Com bé dius, doncs, fa uns 6-7 anys que es va obrir a tota la ciutat, està dins el programa del Sabadell Run Series, i bé, eren atletes doncs, de tota la ciutat i per aquí dels voltants, a Terrassa, Castellà, Matadepera, i també, lògicament, doncs, encara hi ha esquiadors, evidentment.
Una prova que se celebra diumenge, aquest diumenge, 18 de novembre, pel Bosc de Can Déu, per tant, marc incomparable. Clar, ja dos recorreguts, al llarg d'11 quilòmetres, al curt de 4 quilòmetres. Si haguéssim de dir el nivell de dificultat de les dues proves, Àngel, què ens en diries?
Bé, en quant a la cursa de 4 quilòmetres, doncs pràcticament el desnivell és molt poc, hi ha 40 metres de desnivell, i a la cursa de 11 quilòmetres, doncs llavors sí, llavors ja hi ha 250 metres de desnivell, perquè se surt des de prop de Sant Julià, d'allà on hi ha la zona de Barbacoes, es creua tot el bosc, pràcticament tot el bosc de Can Déu, es fa un bucle pel mig del bosc, i llavors ja es va buscar cap al Molí del Murnau doncs, tot el riu Ripoll fins al torrent de Ribatallada i tot el torrent, la pujada a la Font dels Gossos, que és una pujada forta. Allà doncs, fem suar una mica en els participants per guanyar-se la botifarra.
T'he de dir que tinc aquí el tècnic Antoni González, que aquella zona també se la coneix una mica i va fent que sí amb el cap, com dient, sí, sí, això pinta dur, pinta dur. Però vaja, com bé has dit, també hi ha premi al final, eh?
Sí, bueno, és una característica d'aquest cross dels esquiadors doncs, que després d'un cop acabada la cursa ja és tradicional pues, obsequiar tots els participants amb un entrepà de pa amb tomàquet amb botifarra.
Déu-n'hi-do, sí, sí. Déu-n'hi-do. A aquesta hora t'he de dir que també comencem a tenir gana, per no dir que en tenim bastanta, i fa entrar encara més gana a aquestes paraules. El que sí que hem de dir, Àngel, que la gent que tingui ganes d'inscriure's, que tingui ganes ara que ens està escoltant de córrer aquesta cursa, ho ha de fer ja, perquè avui, de fet, és l'últim dia d'inscripcions online.
Sí, com bé dius, doncs avui és l'últim dia, es tanquen a les 12 de la nit d'avui, i llavors, si encara queda algun dorsal, doncs a última hora, el diumenge al matí, encara a la secretaria que muntem allà a la sortida i on repartim els dorsals i això, pues, si en queda algun, la gent encara es pot inscriure allà, però vaja, oficialment s'acaben avui a les 12.
Perquè ara mateix el màxim de participants d'aquesta prova són 250. Com estaria el número d'inscripcions, el nombre d'inscripcions? Com va?
Bueno, en total són màxim 350, però comptant que també hi ha la trobada de marxa nòrdica, que ja són 100, llavors queden 250 i estem pràcticament, pues, ens faltava ahir, al vespre pues, faltaven 20 persones, una cosa així.
Vaja, que la gent
bastant plens. Ja.
Sí, la gent s'ha de afanyar si vol córrer aquesta 43a edició del Cross dels Esquiadors, aquesta cursa popular, que a més també, per la gent que potser encara s'ho estigui repensant, hi ha un sorteig de material. Què és això, Àngel?
Sí, bé, a més dels premis, els tres primers de cada una de les curses, nois i noies, el més petit i el més gran també. Llavors hi ha tot un sorteig de diferents obsequis que ens donen cases comercials de la ciutat, relacionades amb el món de la muntanya i l'atletisme, no? Com són sabatilles per córrer, motxilles, pals per fer marxa nòrdica o per anar a muntanya, camisetes, bueno, hi ha forces obsequis que, bueno, que és la cloenda, doncs, que ens agrada, doncs, pràcticament la gent no marxa ningú i es queden allà, doncs, aviam si els hi toca alguna cosa. I realment hi ha obsequis que estan molt bé.
Doncs tots aquells que vulgueu algun d'aquests obsequis, també, si us inscriviu a la cursa, doncs teniu opció de guanyar-ne un d'aquests. La sortida a les 10 del matí, oi, Àngel?
Sí, 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 la sortida de la cursa llarga és a les 10 del matí i a un quart d'11 la cursa de 4 quilòmetres i els participants a la marxa nòrdica.
Doncs tots aquells que vulgueu anar en aquesta 43è cross dels esquiadors, aquest diumenge 18 a les 10 del matí, quart d'11, ens deia també l'Àngel aquestes sortides, doncs ja ho sabeu, teniu que inscriure-us. Per on ho podem fer? La web de la UES, Àngel?
Sí, 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 la web de la UES, www.ues.cat.
Doncs ja ho sabeu, a la UES.cat, que us podeu inscriure. Si queden dorsals, que ja us diem que tot fa pinta que no, podria ser que fins al mateix dia de la cursa us poguéssiu inscriure. En tot cas, feu-ho abans i us cureu en salut. Àngel Artigas, de la comissió organitzadora de la cursa i expresident de la UES, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquest diumenge.
Moltes gràcies a vosaltres per la conversa aquesta. Moltes gràcies.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Doncs deixem l'atletisme quan falten poc més de 8 minutets per arribar al punt de les 3 del migdia, recta final ja d'aquest hotel suís, i obrim plana poliesportiva perquè l'Escola Pia de Futbol Sala espera refer-se de les dues últimes derrotes consecutives que ha patit a la segona B. De fet, l'última va fer especialment mal la derrota en el derbi contra l'Isur Terrassa a casa. Els de Borja Burgos tindran davant un rival de la zona baixa, l'Indústria Santa Coloma B, un equip que tampoc ha guanyat a les últimes dues jornades i que no ha començat gairebé la temporada. Borja Burgos.
Aquest any Indústries no ha començat com acostumen a fer-ho, però bueno, és un molt bon equip, com cada any, amb jugadors de molt de talent, una mica d'inexperiència, però ho compleixen amb intensitat, amb ganes, amb un equip que no para de treballar i de córrer, i segur que serà un partit complicat.
El tècnic Escolapi aposta per fer creu i ratlla i començar a sumar de nou resultats positius i bones sensacions. I és que aquestes dues derrotes contra Segorbe i Isur de Terrassa, tots dos equips de la zona baixa, han deixat l'equip una mica tocat.
Crec que nosaltres hem de fer una mica borrón i cuenta nueva en el sentit que portem això una mala dinàmica, hem de donar-li la volta ja i començar a sumar punts, i sobretot a encarar el partit amb serietat, amb compromís amb el club, amb l'equip, i donar una bona imatge.
El partit entre l'Indústries B i l'Escola Pia es disputarà dissabte a 2:45 de la tarda al pavelló municipal del Raval. I el Natació Sabadell, per la seva banda, intentarà donar continuïtat al bon resultat de la setmana passada, un empat a 6 a la pista de la Unió Santa Coloma. El conjunt de Diego Blanco haurà d'afrontar, això sí, la difícil visita del Bellsport, que és segon i només ha perdut un partit en tota la Lliga. El tècnic del club espera un rival molt complet.
Un equip, per a mi, muy bueno en todas las líneas, un equipo que se ha reforzado bien también este año, un equipo que tiene 8 jugadores que cuando entran no se notan en el cambio, el equipo mantiene el mismo nivel. Esta semana ha ganado bien a Santa Coloma.
Tot i la irregular temporada dels nedadors i la dificultat que suposarà el rival, Blanco espera veure, diu, la millor versió del seu equip.
Para mí, uno de los equipos más difíciles ahora mismo de la categoría. Es verdad que nosotros contra equipos que son de la parte alta solemos competir bien, y yo espero que el equipo, pues, el sábado haga el partido que ya todos esperamos para poder conseguir la victoria y volver a engancharte con los de ahí arriba.
Aquest Natació Sabadell-Bellsport se celebrarà dissabte a 2:45 del vespre a Cal Balsac. I a la tercera divisió, un esglaó per sota, el grup Gerraona espera tallar la ratxa de dues derrotes consecutives. Els d'Isma Quirós juguen, això sí, contra l'Olímpic La Floresta, un rival que la temporada passada estava a segona B i que enguany ocupa la tercera posició a la taula. Isma Quirós, el tècnic local, creu que el seu equip té opcions d'endur-se el triomf. Ara bé, admet que és un duel que tampoc el preocupa, ja que sap que el rival és a priori superior.
Tenim equip per competir en qualsevol. Després els resultats ja diran, no? Però sí, i de la manera que estem treballant, i si acabem de recuperar un també que ens falta, a lo millor això ens dona aquest puntet de més. Però ja veurem, eh? Això és especular molt. I ja et dic, no és el que més em preocupa.
El partit es juga dissabte a les 6 al pavelló municipal La Floresta. Per cert, ahir el club Grup Gerraona, a través de les xarxes, va fer oficial, va anunciar, vaja, l'adeu de Juan Chino de la banqueta per motius personals. Així, Isma Quirós es queda sol al capdavant del primer equip.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I a la primera divisió femenina, encara parlem de futbol sala, el Femisport Nou Escorial segueix buscant la primera victòria de la temporada en el seu debut a la màxima categoria. Els 6 compromisos disputats fins ara han acabat amb derrota i aquesta jornada el Femisport Nou Escorial lluitarà per no sumar-ne una altra davant l'Universitat Alicante, un equip que ara mateix té 10 punts a la classificació i que en principi està una mica per sobre de les sabadellenques. La jugadora Marta González espera que en els pròxims partits arribi al punt d'inflexió que necessita l'equip.
Pues yo espero que realmente este tramo que viene pues sea el punto de inflexión del Femisport, ¿no? Y empecemos pues a que empecemos a ganar puntos, empezamos a marcar goles y empecemos a estar todas más contentas y con una dinámica más positiva.
El cert és que l'equip ha disputat aquests primers partits de la temporada contra rivals de la part alta de la Lliga. Ara, en aquests mesos de novembre i desembre, és quan rebrà rivals de la seva Lliga. La jugadora de l'equip Quadribarrat, Marta González, assegura que quan arribin els millors resultats, l'equip anirà cap amunt.
Si vienen resultados, también viene más alegría y vienen más ganas de seguir trabajando y al final de conseguir el objetivo, que al final es por lo que todas estamos aquí, bueno, todas nosotras y tanto cuerpo técnico, club y presidentes y demás.
Aquest Universitat d'Alicante Femisport Nou Escorial es jugarà dissabte a 6:45 de la tarda a Alacant.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
I avui marxem parlant de bàsquet, en concret del bàsquet Pia, que vol trencar la ratxa de 4 derrotes consecutives. Els del carrer Garcilaso són penúltims a Copa Catalunya amb 2 victòries i 5 derrotes en els 7 partits de Lliga disputats fins ara. Ara bé, els de Sabadell i els sabadellencs visiten la pista del Ripollet a la propera jornada. El quadre barceloní, però, és líder en solitari després d'haver-se emportat la victòria en els 7 primers partits de Lliga. Porten un 7-0. Malgrat tot, Damià Paez, jugador del bàsquet Pia, insisteix que no és hora de preocupar-se més del compte.
Coneixem algun jugador, sobretot tenen un base molt bo, que es diu Roger Vilanova, que va estar a l'Eport, i també jo crec que són un grup que han anat pujant, van pujar, em sembla, de segona a primera i de primera a Copa, i és un equip que fa ja un temps que juguen junts, i són intensos, un equip de Ripollet, al seu camp molt forts i també fora, perquè van 7-0, però jo crec que també tot gira molt al voltant d'aquest jugador que et dic, el Roger Vilanova.
Doncs Damià Paez, el jugador del bàsquet Pia, que analitzava també aquest Ripollet, l'equip del Vallès, que és ara mateix el líder d'aquesta Copa a Catalunya. El partit es disputa aquest diumenge novembre, aquest diumenge a les 7, al pavelló Francesc Berneda de Ripollet. Doncs poc més d'un minutet per acomiadar aquest Hotel Suís d'avui, que hem fet gràcies a en Pau Vituri des de la redacció, Antoni González del control tècnic i servidor qui us parla, en Marc Pijuan. Demà tornem amb més informació, òbviament amb tota la prèvia d'aquest Sabadell-Badalona de diumenge. I com sempre tindrem aquí el Miguel Ángel Rodríguez analitzant tot el que envolta aquest duel. També, ja ho sabeu, futbol de primera catalana, segona catalana, el juvenil, el mercantil. Vaja, tot un seguit d'informacions que repassarem, com sempre, amb l'Adrián Arroyo al capdavant. Serà a partir de les 2 del migdia. Ara ens acomiadem. Salut i a ràdio. Adéu, fins demà.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.